Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julvé. La comissaria de la Via Laietana de Barcelona serà declarat edifici de memòria històrica. Així ho ha anunciat el ministre Ángel Víctor Torres, responsable de memòria del govern de Pedro Sánchez. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia, el ministre Torres ho ha explicat després de reunir-se amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Ese edificio en la Via Laietana va a ser designado lugar de memoria con el expediente preciso. Y por tanto, así será acorde a lo que es la Ley de Memoria Democrática de octubre del año 2022 y su futuro uso será lógicamente acordado entre todas las administraciones desde el consenso, el diálogo compartido.
El ministre Torres no ha volgut fixar cap data, però ha dit que començaran el procés per declarar la comissaria Espai de Memòria perquè sigui aprovat com més aviat millor. Durant la roda de premsa al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, el ministre també ha explicat qui impulsaran el procés per declarar nuls els judicis de la dictadura franquista com els que van condemnar mort el president Lluís Companys o Salvador Puigdemont.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. Junts per Catalunya ha presentat el cartell de campanya i els missatges que l'acompanyaran de cara a les eleccions del 12 de maig. El cartell és una imatge de Carles Puigdemont dins d'un cotxe que simbolitza el seu retorn a Catalunya el dia de la investidura i els lemes que l'acompanyen són Catalunya necessita lideratge, bon govern, fer-se respectar, viure en català i la independència. El partit planteja la campanya electoral com la disputa entre Junts i el Partit Socialista per governar i cada dia faran un acte de partit argelers per promocionar la figura de Carles Puigdemont. I a tot això, Ciutadans ha presentat avui un recurs al jutjat per evitar que precisament Carles Puigdemont pugui ser candidat a les eleccions catalanes. En parla Carlos Carrizosa, que encapçala la candidatura de la formació taronja als comicis del 12M.
Si todos los candidatos en estas elecciones hemos de cumplir unos determinados requisitos legales y los cumplimos, el señor Puigdemont no puede estar una vez más por encima de las leyes.
El partit creu que el cap de llista no compleix els requisits legals perquè el seu padró diuen que no és real. Concretament, presenten el recurs contra la decisió de la Junta Electoral d'avalar la candidatura del cap de llista de Junts. Carrizosa calcula que en dos dies ja s'haurà resolt el seu recurs. I més qüestions. Política a banda, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 i 3 anys i mig de presó els dos acusats d'agredir sexualment una menor a Manresa. Els fets van passar l'any 2019. La Fiscalia, l'advocada de la víctima i la defensa dels acusats han arribat a un acord de conformitat avui quan s'havia de celebrar justament aquest judici. El tribunal ha interposat també una indemnització de 40.000 euros pels anys morals causats a la víctima. Els dos processats se'ls ha aplicat els atenuants de dilacions indegudes i reparació de dany. A més, per a un d'ells, el que té la pena més baixa, també se li ha aplicat l'atenuant d'alteració psíquica. La Fiscalia demanava inicialment una pena de 24 anys de presó per a cadascun d'ells i 6 anys més de llibertat vigilada. Ara és la 1:03, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimecres. A la segona divisió espanyola, Manolo González no podrà dirigir l'Espanyol des de la banqueta en el partit d'aquest diumenge contra l'Andorra a casa i tampoc l'Elx de la setmana vinent. L'entrenador Perico ha estat sancionat amb dos partits pel comitè de competició per l'expulsió que va patir a Butarque divendres passat. Manolo González va ser concretament expulsat en el duel davant del Leganés per Trujillo Suárez, segons recull l'acte, per falta de respecte al cos arbitral. L'Espanyol encara pot recórrer davant d'apel·lació, tot i que és difícil que li redueixin el càstig. I en tenis, Alejandro Davidovich s'ha classificat per a vuitens de final del Godó després de l'abandonament del rival Tomàs Machac. El seu rival ha anunciat que no disputarà el partit per malaltia, de manera que Davidovich, 11è cap de sèrie del torneig, avança directament a la següent ronda. I a aquesta hora, a les pistes del Club Tenis Barcelona, hi ha en joc el partit de Roberto Bautista amb empat a un set cadascú. Per tant, molt pendents d'aquest torneig que s'està disputant a aquesta hora, a les pistes del Club Tenis Barcelona. I amb tenis acabem. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà a les dues, a l'Estel Migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran, com sempre, també l'actualitat de la jornada. Fins les dues els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel.
diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Gairebé 6 minuts que passa de la una del migdia. Diego Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, per dir alguna cosa.
Ah.
Perquè la Manta li donava allò del Carretera i Manta a un àrbitre romanès. Però bueno, això ja ho podem
vens
deixar...
Vens content avui?
Vinc, vam, per anar a Montserrat.
És veritat que havíem,
peregrinació.
Havíem d'anar a Montserrat caminant si el Barça arribava a la final de la Champions. Evidentment no hi arribarà.
No hi arribarà perquè no ens han deixat, però bueno.
Perquè no ja, ens han deixat,
ja arribarem. Sempre hi ha revenja.
Has vist el
tuit de l'Emil Jamal, que ha dit que ja té nassos que un noi petitet ahir a sortir a la palestra per dir l'esport sempre et dona una revenja, tornarem.
Sí, i tant, que tornarem.
Dixit, l'Emil Jamal. Que té nassos, que surti la milla mal amb l'edat que té, com a defensor del barcelonisme. Però bueno.
Vas veure ahir enfrontar-se a l'àrbit, no només a l'àrbit, o sigui, ja parlem del que hem de parlar, però vas veure enfrontant-se a l'àrbit i a diversos jugadors del PSG a Cubarsí?
Cubarsí...
És una passada de nano.
Cubarsí on fire.
No sé...
For president.
Com diuen els castellans, no sé, achanta per a nada.
No, 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 no. Jo me'n recordo una imatge de Donnarumma mirant a Cubarsí,
sí, sí,
Cubarsí
sí, sí,
dient...
Sí, sí. Què passa?
Què passa? Aquí?
Correcte.
I mirant sí, així, sí, sí. Què passa?
Correcte.
Però bueno.
En fi, va, anem
al
gra del que vens avui.
Perquè no era parlar de la desfeta.
No era parlar de la desfeta.
Ah, bueno.
Era fer rutes per Catalunya, com sempre.
Ah, vale, vale.
Què ens proposes avui?
Doncs proposo, mira, agafant el fil de la setmana anterior, perquè sí. Estàvem parlant de la ruta del Cister,
sí, no?
De la zona de la Conca de Barberà, l'Urgell, l'Alt Camp, doncs estem per aquestes contrades, perquè aquesta setmana també, aprofitant la benentesa, si algú no ha fet mai la ruta del Cister, pot complementar-ho per visitar qualsevol del monestir que vam dir la setmana passada, amb el que afegeixo aquesta setmana, que és la setmana... que és la setmana ideal per gaudir de la llegenda de Sant Jordi a una vila molt important de Catalunya.
Ah, que ja sé per on vas.
Ja saps per on vas.
Sí, perquè a mi m'agrada molt anar-hi per Sant Jordi.
Clar, és la vila de Montblanc.
Montblanc.
Montblanc,
de fet... Es vesteix de gala, Montblanc, per Sant Jordi.
Clar, és que és la seva setmana
sí,
gran.
Sí, 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 sí.
De fet, jo diria, bueno, no vull confirmar-ho 100%, però per mi sí ho és. No, jo no sóc montblanquí, però realment jo crec que és la setmana més important de la vila de Montblanc.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
sí, sí. De tot
l'any. Ara ho explicaràs, suposo, però que escollant el Sant Jordi i tot...
Sí, no, és com...
El mini Sant Jordi, de fet.
Lo del fillol i la pubilla, no?
Ah,
fan com la tria del Sant Jordi i la princesa, i després són... el dia 23 de Sant Jordi fan, diguem, l'acte de l'entrega de la rosa, no? Evidentment, hi ha molts actes, que ens centrarem principalment en això, perquè és, diguem, l'ociós, el divertiment és el cap de setmana, perquè no només és el dia 23, sinó que és tota la setmana que comença aquest mateix cap de setmana. Però abans de parlar del què faran, que és una mica la introducció de per què Montblanc és... la vila relacionada amb la llegenda de Sant Jordi.
Una pregunta, perquè jo no ho sé.
Pues ja t'ho dic jo.
Vinga.
De fet, tot això és arran d'un dels folcloristes més importants que ha donat aquest país, no? Que és Joan Amades.
Home.
Sí. I Joan Amades, doncs, en el seu famós i costumari català, doncs va, diguem, ubicar la llegenda del drac i de Sant Jordi, la va ubicar a la vila de Montblanc. Llavors, això va quedar per escrit al costumari, ja dic, de Joan Amades. Llavors, arran d'això, que això evidentment són uns escrits d'Amades de meitat del segle XX, a l'any 1981, un grup de joves que es dedicava d'entitats folklòriques, no?, i de cultura popular de la vila de Montblanc, van decidir reivindicar aquesta llegenda, no?, que citava, ja dic, Alamades a Montblanc, per fer com una representació, diguem, de la pròpia llegenda viva a la vila de Montblanc. Això ho van començar a parlar l'any 81, però uh-huh. no va ser fins l'any 1987 quan es va ser, diguem, la benentesa global, sí, de la vila per iniciar aquest camí de aquest any ja, la 37a setmana...
37 anys fent-ho,
37 anys fent-ho. Evidentment, hi ha hagut una evolució molt gran, perquè la primera vegada només era la representació de la llegenda,
sí,
però ara tot el poble, i sí, no només un dia, sinó ja...
És una autèntica passada, si no hi ha un art.
15 dies estan ja fent sèrie d'actes de la vila de Montblanc.
Mm-hmm.
De fet, la vila de Montblanc, deixant de banda un momentet el show de Sant Jordi, és una vila ja històricament molt potent,
mm-hmm,
perquè, de fet, té el títol de... Bueno, d'educat, per entendre.
Ah, sí?
És el ducat de Montblanc.
Ah, no ho sabia.
Saps aquesta història? No la saps?
No. Qui és el duc de Montblanc?
Ara vaig.
Va.
O vols que comenci pel final? El duc de Montblanc és el Felip VI.
Ah, és títol del rei, eh?
Bueno, de fet, seria
com
la seva filla.
Com el duc de Barcelona, com el duc de Balaguer...
Hi ha una absorció. Sí, és com el tema de Girona, mm-hmm, no? Balaguer, no? Tota aquesta absorció de títols nobiliaris. Tot i que, evidentment, la política actual ha fet que els Borbons no siguin ben rebuts, diguem, uh-huh, a la fila de Montblanc com a títol oficial que està absorbit, no, per el rei d'Espanya avui dia.
Uh-huh.
Però en el seu origen, que és on volia anar jo,
val,
que va ser, diguem, un càrrec nobiliari hereditari,
uh-huh,
creat pel rei d'Aragó, Joan el Caçador.
Uh-huh.
De fet, és molt curiós perquè ell tenia un germà, Joan el Caçador, que
Joan el
era...
Caçador és, jo, ara m'ho diràs tu, eh? Joan II?
No.
No, eh?
Val. No, no. De fet Joan el Caçador va ser un rei que va durar... És Joan I.
Joan I.
Va durar molt poquet i el seu germà era Martí.
Uh-huh.
Martí l'Humà. De fet, com es portava, em sembla ser que bastant bé, el seu germà Joan, que era el que tenia el títol de rei, o el que volia, o el que havia de ser rei, que el segon, que era Martí, en principi no, ell no havia de ser rei.
Uh-huh.
Però com li tenia molta estima, va crear ad hoc un ducat per al seu germà, que era Martí l'Humà. Però, clar, finalment el seu germà Joan va morir, mm-hmm, Martí va pujar de ràngol i es va convertir en rei d'Aragó,
sí, senyor,
i llavors aquest ducat va quedar desert.
Val.
Però quan va arribar, una vegada mort Martí l'Humà, el compromís de Casp, va arribar un nou rei a la corona d'Aragó, que és el Ferran d'Antequera,
sí,
la dinastia dels Trastàmara,
sí.
El Ferran, el que va ser, va fer continuar, va recuperar aquest títol de ducat i li va donar a l'infant Joan,
uh-huh,
que aquest és el Joan de Viana.
Val, Joan de Viana,
vale?
Sí.
I aquest és el que continua posteriorment tot això, i tot això arriba fins a final dels Reis d'Aragó,
uh-huh,
vale? amb familiars molt propers, quan hi ha la unió dinàstica entre Corona d'Aragó i Corona de Castella, tot aquest ducat queda molt condicionat, evidentment, a la decisió de la figura del rei d'Espanya. No? Però va per aquí.
De Martí l'Humà, jo diria que no sé si és el tron o... pot ser que estigui el tron a la catedral de Barcelona?
Ah, sí, sí, és el tron de Martí l'Humà.
Sí, eh?
De fet, diuen que l'autèntic, diguem, propietari o rei de Catalunya és el que s'ha de seure en aquell tron.
Clar, imagina't.
Clar, la persona que s'assegui en aquell tron, en principi, és el que ha de demanar a Catalunya. A lo millor les eleccions de maig, depèn qui guanya, ha d'anar allà a seure allà. Però bueno, això ja són altres menesters. Bueno, doncs això és una mica...
Com estàs avui, eh? Altres menesters, ad hoc... Molt bé.
Què? T'has sorprès del...
Sí, no, perfecte.
No, avui no li he donat una patada al diccionari.
No he dit mai, això.
No, però em surt fluid, ja.
Sí.
No ho he pensat, no ho tinc apuntat.
Fluïdesa verbal...
Clar. Sí, val. Bueno...
Tira, Montblanc.
Sí. No, ho dic perquè és molt important parlar del ducat de Montblanc, perquè arran d'aquest fet... ha fet que, d'ençà el segle XIV, tot el poble, tot el que és patrimoni que avui dia és el que sigui visitable i és el que fa que realment la vila quedi com una vida medieval,
uh-huh,
d'una importància patrimonial molt, molt potent, i fa que tot estigui engalanat en un escenari,
uh-huh,
adequat per representar la llegenda de Sant Jordi.
Val.
Ho dic, clar, perquè també va ser... com Montblanc queda en una zona fronterera,
sí,
en el context de la Catalunya pre, diguem, preunida en el seu conjunt, com la Catalunya Nova i la Catalunya Vella, era com terra de frontera. Uh-huh. Llavors, evidentment, els reis van dedicar-hi molts esforços a repoblar aquella zona, perquè ningú volia viure allà perquè era molt insegur.
Repoblar i fortificar.
Clar, i fortificar. I això és el que provoca muralles, castells i viles franques, com Vilafranca del Penedès, per exemple. Clar, tota aquesta zona fa que, evidentment, els impostos siguin més laxos i és el que fa que llueixi molt la riquesa de famílies benestants de totes aquestes viles que van a repoblar aquest territori. I aquest és el resultat de per què Montblanc val la pena anar-hi. No només per la Setmana Medieval, que és també la Setmana Especial, sinó perquè, clar, pots gaudir-hi, per exemple, d'innumerables monuments. De fet, tota la vila és conjunt monumental artístic a nivell declarat espanyol d'ençà l'any 1947, ¿vale? Que és, com ja dic, una vila medieval de referència a Catalunya. No?
És preciosa.
Clar, podíem parlar de Besalú, podíem parlar de Pals, de Pere Tallada, no? Sí. Montblanc estaria en aquesta llista de viles emblemàtiques ja d'aquest caire, no?
Sí.
I, de fet, dit això, clar, podem visitar, per exemple, l'església de Santa Maria la Major, que és coneguda com la Catedral de la Muntanya, perquè va ser, diguem... De fet, és molt curiós, perquè és una catedral que va quedar inacabada arran de la Pesta Negra del segle XIV. Sí. Llavors tu entres dins de la catedral i hi ha parts que dius, això està sense fer. No és que estigui sense fer, és que va haver-hi una Pesta Negra al segle XIV i va quedar tot, ja dic, tot molt inacabat. I això és visitable, a més de diferents convents. I a mi el que m'agrada és l'església Hospital de Sant Marçal. Que és una... No, perdó, m'he equivocat. L'Hospital de Santa Magdalena, perquè també és un altre hospital. Que aquest hospital té tota una decoració renaixentista i té un pati molt maco de veure. I clar, llavors aquesta setmana, la diferència respecte a altres setmanes és que tot el que són balcons i tot l'escenari, diguem, del propi edifici està engalanat amb estandards, no? Diferents banderes, no? I elements, no? Perquè tota la vila i concretament aquests edificis que són, juntament amb la muralla, que és el recinte murallat, que precisament va ser construït en època de Pere III, que és aquí on Joan Amada s'ubica, literalment, que hi ha una placa allí on es va produir la lluita entre el drac i el Sant Jordi,
sí,
segons aquesta llegenda, en aquell portal. De fet, és el portal de Sant Jordi, mira, es diu així, el portal de la pròpia muralla, que és allà on s'inicia tot aquest fet. Dit això, clar, si anem als actes, que és l'important de la setmana,
sí,
clar, pensa que ja dic que comença això el 19 d'abril i acaba el dia 28 d'abril. Per tant, estem parlant de quasi tota la meitat del mes d'abril, dues setmanes, on hi ha una sèrie d'actes molt, ja dic, molt adequats a aquesta vila que estic comentant. De fet, aquest any hi ha una novetat molt interessant, que és una novetat que és aquest mateix divendres. Ho dic perquè, clar, fan l'acte inaugural a 6:45 de la tarda, a la plaça Major, que és l'acte inaugural de la festa, de la setmana, però a les 10 de la nit, aquest mateix divendres, fan un espectacle que es diu Dracum Nocte i els quatre elements.
Ui, compte aquí,
I això, el Dracum Nocte, que sona així com molt potent,
sona, de fet, sí,
perquè van fer un videoclip i tot, de música una mica potent.
Boníssim.
Sí, de fet, si busques Dracum Nocte Montblanc, ja veuràs com a YouTube et sortirà un videoclip.
Sí?
Sí, d'un grup així una mica heavy, però bueno.
Heavy?
Sí, de la música...
Que boníssim, això,
sí, sí,
un drac, clar, ha de ser heavy. No?
Ha de ser que doni...
Clar,
que doni
clar,
una
clar.
Mica de...
Que le den paque, no?
Que den paque. Mira, ja estem amb les paraules avui. Que den paque a la situació. Bueno, per això el Dracum Nocte, ja dic, és realment en què consisteix...
Buscarem això, eh? Avui tinc el José martiritzat, pobre. José, busca'm això de Dracum Nocte a YouTube, que ho posarem. Dracum Nocte Montblanc, entenc?
Sí.
Val, si et surt música heavy, no et preocupis, que ja és això.
No, aquest espectacle és un espectacle d'invocació del drac i les forces del mal.
Boníssim.
Que aquest any, concretament, dins de la setmana, aquest espectacle són 25 edicions i s'ha renovat la història, els personatges, i hi ha una videoprojecció a la muralla. És com
preciós.
És com una mena de mapping,
sí,
de visual,
mapping,
que es fa com a la Casa Batlló,
sí,
o fan a la façana de la Sagrada Família, però ho fan a la muralla de Montblanc, no?
Que xulo.
Per invocar el drac, no? És un malson, invoques el drac.
Clar,
és com el pre-Sant Jordi.
Clar. Ja, intueixo... Mira, mira, el Dragon Note. És això? Va amb força amb el drac, eh? Aquest que crida deu ser ell.
El drac.
Que bèstia. No, és xulo, eh? Sí que sona drac.
Com a banda sonora de...
Clar, clar, del drac.
De setmana medieval.
Sí, sí, està molt bé, està molt bé. Sí, sí. Intueixo que hi ha una mica d'espectacle correfoc.
Sí, també hi ha correfoc.
Tenia pinta d'això.
Una vegada. Per cert, pels nostres oients, si volen anar-hi, primer que és molt important avisar que precisament aquests actes que són els més multitudinaris, s'ha d'anar amb suficient antelació.
Sí, perquè, si no...
no per un tema per veure, sinó perquè, com és una vila petita, per un tema d'aparcament.
Sí, sí, sí.
O sigui, si volem anar amb vehicle privat, hem d'intentar sortir aviat, amb temps.
Val.
Vale, per organitzar això. I concretament, aquest espectacle fa el passeig Joan Martí a l'Anís, que es coneix com el Foradot, no? Que
val.
És la zona de Montblanc on fan el Dracum Nocte,
no,
i, a conseqüència, correfoc.
Està molt bé, això.
Sí, 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 jo he anat algun any.
Sí?
A veure, sí, perquè jo em quedo, perquè això és el divendres a la nit.
Sí.
I el dissabte, que és el dia, diguem, on inicia el mercat medieval.
Sí.
Llavors fan mercat, mostres d'oficis, torns de guàrdia, comitiva reial, escola de cavallers, un campament pel poble, i hi ha com animacions itinerants, no? Que és com tot un teatre, diguem, al carrer, on fan... l'arribada del rei, no? Hi ha com un procés, és com una història que està en diferents trossets, i tu, si vas seguint aquesta història, doncs arriba el dia, diguem, on fer tot l'espectacle més important, que és la representació de la llegenda de Sant Jordi. Que, de fet, això és pel matí, això que he dit, del campament, l'escola, al migdia, bueno, és durant tot el dia, eh?
Sí.
Però, bueno, ja t'ho pots imaginar. Tot està relacionat, ja dic, amb aquest aspecte medieval.
Uh-huh.
I a la nit, que és quan es dona l'acte important, de dissabte a la nit, al 9:15 de la nit i 11 de la nit, al passeig Joan Martí, igual al Foradot,
sí,
on es feia el Dracum Nocte, es fa la representació de la llegenda de Sant Jordi.
Això sí que ho he vist.
Clar, és important aquest fet en el sentit de que aquestes activitats, tot això que es fa al poble és gratuït, però uh-huh, l'activitat del Dracum Nocte i la representació de la llegenda... és de pagament.
Ah, és de pagament, eh?
És de pagament. Has de pagar 5 euros. Són espectacles. El primer, per recordar-ho que no ho he dit, dura uns 40 minuts.
Déu-n'hi-do.
Un nocte, i la llegenda dura 80 minuts.
Déu-n'hi-do, també.
Ah, és quasi com una pel·lícula, no? Per veure la representació de la llegenda.
Sí, sí, sí.
De fet, la llegenda de Sant Jordi, pels que siguin de les contrades de Montblanc, també, no per fer, diguem, publicitat de la competència, però...
compte, eh?
En emissores locals de televisió i ràdio,
sí,
concretament els companys de TAC12,
vale,
fan la representació en televisió de la llegenda de Sant Jordi.
Doncs mira, està molt bé
per
que
la tele local,
perquè jo
a la xarxa local.
Ho he dit moltes vegades i no em cansaré mai de dir-ho, eh? Que la xarxa de televisions i de ràdios locals d'aquest país és importantíssima i sempre s'ha de posar sobre la taula perquè mai es diu prou.
Estic totalment d'acord, perquè realment... clar, és el que va nodrint el país d'aquestes petites històries. I, clar, la base és això, no?
Comunicació de proximitat.
Clar, exacte. Sí, sí, estic totalment d'acord amb això. Dit això, després de la llegenda,
sí,
per la nit ja ve la traca final.
Traca final, clar.
Clar, que és les nits malignes.
Clar.
Clar, si hem començat amb la invocació del
drac... tu diràs. Ara ja ha sortit.
Doncs has de donar-ho tot al final, que és un concert rock a càrrec de... Crim, Xavi Sarrià i sessió...
Ma, Xavi Sarrià.
Hi ha una, sí, sessió DJ,
sí,
vale, que es fa al pavelló del Casal,
sí,
obertura de portes, 11:45 de la nit.
Obertura
de portes.
Déu-n'hi, a 11:45, eh?
Que ja, sí, però és la festa de poble.
Això deu acabar maco, eh?
Que, festa de poble.
Sí, 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 sí.
Que llavors comences... tu saps quan comences, però mai saps quan acabes.
A festes de poble sempre passa això.
Sempre passa això.
Sí.
Després, tot això es fa dissabte i diumenge.
Val.
Vale? I quan comença dilluns fan una sempre, normalment solen fer la presentació del llibre, de la setmana del llibre,
sí,
el Sant Jordi, que és la presentació d'un conte de Sant Jordi. El dimarts, que en aquest cas és el dia de Sant Jordi, pròpiament el 23 d'abril, fan l'entrega de la rosa i la missa en honor a Sant Jordi, sí, a l'església de Sant Miquel. Per cert, La missa és a 7:45 de la tarda,
val,
vale, que és en honor de Sant Jordi, i insisteixo, església de Sant Miquel de Montblanc.
Uh-huh.
I llavors el dimecres, dijous, no, fan xerrades, conferències,
val,
i el cap de setmana següent, el dia 27 i dia 28, no fan la representació de la llegenda.
No, però ja s'ha acabat, això.
Vale? I el Dragon Nocte, que ho van fer la setmana anterior,
sí,
sinó el que fan, fan altres actes també de pagament, que fan a l'acte de dia 27, al Fossar de la Muralla i Santa Tecla,
uh-huh,
fan un torneig medieval.
M'encanta.
Clar, tot allò dels cavalls,
sí, sí, sí,
no?
Sí, pues sí, sí.
Enfrontaments, és una batalla, i fan això, una batalla cavalleresca.
És espectacular, això.
I el dia 28, com a cluenda de festa,
uh-huh,
fan precisament a l'acte de cluenda, a l'església de Santa Maria, on fan la coronació del rei Pere III. On arriba tota la comitiva dels
boníssim,
nobles.
Això.
Clar, perquè si analitzem una mica la història, clar, uh-huh, pensa que moltes famílies nobles de Montblanc van ajudar molt els reis d'Aragó,
sí,
en la conquesta de les contrades més al sud, no? Llavors, clar, evidentment, el que volen representar és com tota la vila de Montblanc,
uh-huh,
fa suport i dona suport a la figura del rei, no? Com en agraïment. Llavors, tot això està molt ben representat.
Uh-huh.
I ja porten ja uns quants anys, tants com 37 hem comentat, que realment són el que donen tota aquesta visió d'una autèntica festa medieval. I dic autèntica perquè això de la festa medieval sempre tira molt per les viles i pobles, però hi ha viles i pobles, i no per criticar el meu poble on vaig créixer jo, que és Castelldefels,
uh-huh,
però que fan una fira medieval a Castelldefels, però que res comparat,
sí, sí,
amb una,
sí,
cosa com això.
Clar. Hi ha moltes fires medievals que...
Però no mereixen el títol de fira medieval.
Sí, que et posen tot en llatí, de cop, burger 10 euros.
Sí, burger 10 euros.
Bueno,
i, escolta'm, per cert...
Què?
Tinc més temps, no, o què?
Tens 3 minuts.
3 minuts?
Sí.
No te'n recordes que la setmana passada vaig parlar del tema de les dites populars?
Sí,
no?
Senyor.
Que dic, faré una subsecció.
Sí, senyor, és veritat.
Clar. I avui volia parlar ràpidament d'allò de descobrir la sopa d'ahir.
Va,
quan tu li dius a una persona descobrir la sopa d'ai, què li estàs dient?
Sí, sí, espera.
Dites populars, amb Diego Gómez.
Sembla bé així? Més entradeta, no? Més oficial.
Una entradeta nova.
Fem-ho més oficial,
no? Amb Dragon Nocte, de fons.
Exacte, no. Amb Dragon Nocte, de fons, no cal.
No cal?
No caldria.
No, doncs, aquesta dita popular...
Jo he fet servir molt,
això de fer descobrir la sopa d'all.
Sí.
Quan tu li dius això a una persona, què significa?
Jo quan algú li dic no he descobert la sopa d'all, és que és molt evident que jo no he inventat res, que allò ja venia...
Clar, però té relació amb el tema dels invents, no?
Sí.
Que no has inventat res perquè és més... O descobrir la pólvora, no?
Exacte.
Són expressions que va per aquesta...
Sí,
bueno,
sí,
doncs
sí,
la història,
sí,
ens explica que aquesta dita té origen en temps de Jaume I.
Fixa't.
Sí, de fet... Sí, t'explico ràpidament. La llegenda, ja dic, ens explica que el monarca, conegut com el conqueridor,
sí,
sembla ser que un bon dia, que anava de cacera, i pel box es va trobar amb una noia.
Val.
Vale? Allà caminant, una mica beneita la nena,
sí,
i una mica pobra, sembla ser, segons aquesta llegenda.
Val.
Llavors, el rei, que estava cansat, afamat i assedegat d'anar de cacera,
sí,
finalment amb aquesta nena va trobar, ja dic, una opció de poder menjar, i va creure al rei que aquesta nena li pogués preparar alguna cosa per dinar.
Sí.
Però com era tan pobra la nena, sembla ser que només portava un cap d'aix, un xic d'oli i una mica de pa florit. No portava res més.
Ai.
Llavors, en vist de l'escassetat alimentària, el rei se li acudí fer una sopa amb aquells ingredients i la va trobar boníssima.
Fixa't.
Quan finalment arribaren els seus acompanyants, els acompanyants del rei, el van fer tastar la sopa que va d'inventar i també la van trobar esplèndida, amb un sabor que no havien trobat mai en cap altre menjar.
Fixa't.
La veu s'escampa ràpidament i la gent del poble va voler participar d'aquell àpat tan fàcil d'elaborar,
mm-hmm,
una sopa que passaria a ser coneguda com la sopa del rei i també coneguda com la sopa de la Beneitona. Per la noieta de la cabana, que segons diuen va ser portada a palau, i des de les hores tractada amb tota mena de miraments. Així que, ja saps, quan ens serveixen sopa d'all, no facis mala cara, perquè és un menjar de rei.
Fixa't tu les coses que un aprèn. Diego, què fas el dia 23?
Doncs, bueno, llegir una mica.
Doncs mira, a part de llegir, et convido que vinguis a Rambla Catalunya, cantonada Rosselló.
Rambla Rosselló.
Nosaltres serem allà, fent programa.
Fent tertúlia.
Sí, 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 sí. Passa per allà, sí. I et proposo un repte.
Ui, ja comencem.
No, 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 et proposo un repte. Que ens expliquis aquell dia diferents llocs per Catalunya on podem trobar imatgeria de Sant Jordi.
Ah, mira, faré una mica de publi, 10 segons. Jo tinc un vídeo al meu canal de YouTube on parlo precisament d'això.
He venit a hablar de mi libro.
No, que no és broma. Parlo precisament d'això.
Sí?
Dels Sant Jordis que podem trobar a la ciutat de Barcelona.
Escolta'm, els oients, voleu veure aquest vídeo en directe? Doncs el proper dimarts, dia 23 d'abril, per Sant Jordi, Diego Gómez, que serem nosaltres, explicant-nos tota aquesta imatgeria de Sant Jordi per Catalunya. Diego, gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi bé, Joan, gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
2:30 que passen de 2:15 del migdia. Ara sí, encarem la recta final d'aquest programa i ho fem, com sempre, amb la Girocleta. Avui tenim l'Olma Giró a la gran carpa del Cirque du Soleil, instal·lada a l'Hospitalet de Llobregat. Giró, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Mira, és que on estic, evidentment no hi havia estat abans, estic com a dintre el Cirque du Soleil, on no es veu tot el que hi ha darrere d'aquest escenari, d'aquest gran stage, on fan l'espectacle Alegria, un espectacle que ha tornat a la ciutat reinventat després de 30 anys de la seva estrena, i estic aquí dintre perquè estic acompanyada d'un artista, però no un artista qualsevol, eh? És un artista que es diu Gamal Tunizyani, ell és trapecista, i resulta que és la tercera generació d'una família cirquensa, o sigui, wow. És molt interessant i serà molt interessant escoltar el seu testimoni, perquè això del circ, doncs, li ve de família, i ell protagonitza juntament amb altres artistes el número final d'aquest espectacle d'Alegria, que no sé si el teniu al cap o si l'heu anat a veure, si no, evidentment, veniu perquè val molt la pena, però el número final us heu d'imaginar a trapecistes volant, literalment pels aires a 10 metres, fan una mena de columpi amb els trapecis i passen d'un lloc a un altre, és una cosa que sembla de debò d'un altre món, evidentment, els que som mundanos, ens queda tot molt lluny, perquè dius, com algú és capaç de fer això? Llavors, el tinc aquí al costat per parlar del circ, perquè ens expliqui tot el que no sabem, i tot, perquè amaga moltes curiositats al món del circ. Gamal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, ya te adelanto que tenemos muchísimas preguntas en torno al circo, porque yo he llegado aquí y me imaginaba que todos los artistas pues dormíais en una caravana o en una rulota aquí en el circo, y me has dicho que no, que nada de eso.
No, bueno, eso era antes, ¿no? En los tiempos de antes, claro, era así como viajaban, no habían hoteles en esa época, pero no, ahora es algo más normal, vivimos en apartamentos, hotel, que el Cirque du Soleil nos da. Pero sí, es una vida más luxury, ¿no?
Más luxury. ¿Hoy has entrenado o no? Porque claro, yo supongo que entrenáis cada día.
Hoy entrenamos, pero más tarde, más pegado al show. Hoy entreno malabares, que soy también malabarista. y trapecios, creo, a las 4 de la tarde entrenamos hoy. Pero sí, casi todos los días entrenamos.
¿Y cuántas horas al día entrenáis?
Bueno, lo que es en sí el acto, entrenamos de una hora y media. Pero aparte hacemos lo que es los ejercicios. Hacemos ejercicio antes de entrenar y después de entrenar, estiramientos, todo eso. Y después durante el show también nos ejercitamos para calentar.
Claro, yo creo que mucha gente ahora que nos está escuchando se preguntará cómo es vivir en un circo. ¿Tú cómo lo describirías que estás adentro?
Pues realmente es como vivir en vacaciones, ¿no? Cuando estás en una gira, que estamos realmente en una gira mundial. Ahorita venimos de London, estuvimos en Asia, lo que es Corea, Japón. El primer año estuvimos por todo Estados Unidos. Es como estar viviendo constantemente en vacaciones porque estamos viajando cada 2-3 meses. Y pues es una vida muy, muy bonita, muy relajada. Físicamente sí es cansada, obviamente, porque somos casi atletas. Pero la verdad que yo amo la vida de circo, por eso estoy aquí. A mi edad todavía sigo aquí en el circo. Como tú dijiste, soy tercera generación. Estoy desde que tengo uso de razón, estoy en el circo. Y pues para mí es maravilloso.
Claro, ahora dices, desde que tienes uso de razón, entiendo que si eres tercera generación, tus abuelos ya venían del mundo del circo, pero tú naciste en un circo y te criaste, por ejemplo, en un circo, ¿o cómo fue tu infancia?
Sí, yo nací, o sea, no nací en el circo, pero desde que estoy bebé, mi papá ya, él era dueño de un circo en Venezuela. Como dices, son tercera generación de parte de mi abuelo, de parte de mi mamá, y que viene de Italia. Yo me crié en Venezuela, estando en la escuela, en vacaciones iba al circo a visitar a mi papá, a verlo, y desde ahí empecé realmente a dedicarme al circo. Fue a los 16 años que empecé realmente a practicar para ya realmente dedicarme y ser profesional en esto.
Me gustaría que me describáis, es que es una cosa que no haremos, pero claro, tú estás saltando a 10 metros de altura. ¿Eso qué se siente?
Sí, 10, 11, 12 metros, depende el truco que hagamos. Bueno, como todo, el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Obviamente ahora no siento ese miedo que sentía al principio. Solamente cuando ensayas trucos nuevos o cuando pasa un accidente que haces un truco mal, obviamente siempre hay riesgo, ¿no?, de lastimarse o de algo peor. Pero no, realmente cuando estás ya en el escenario, el momento del show, es la excitación de estar ahí en el show, el nervio de hacer algo bien y que le gusta al público. Y pues no sé, no, realmente ya no pienso en eso, en la altura, no. Como dice mi maestro, nos decía, ¿por qué tenerle miedo a la altura si el golpe está en el piso, no allá arriba, ¿no?
qué buena.
Entonces, bueno, vivimos con esa mentalidad. Pero sí, es maravilloso, y sobre todo aquí en Alegría, en esta Bajo una Nueva Luz, estar trabajando todos los días en este show es increíble. La verdad que invito a toda la gente que venga a ver Alegría Bajo una Nueva Luz. Es un show, para mí es un sueño estar trabajando en este show. Yo lo vi cuando era pequeño y jamás pensé en mi vida que iba a trabajar en este show, y ahora estoy aquí.
¿Y cómo llegas hasta aquí?
Pues como te estaba platicando antes, el acto de los trapecios, yo con mis hermanos trabajamos, por cierto, tengo dos hermanos que estamos trabajando en el mismo acto.
Es que claro, es que esto es muy curioso, sí. Tú y dos hermanos más estáis aquí en Alegría, pero luego también tienes dos hermanos más, sois cinco en total, que todos sois artistas del mundo del circo, pero ahora aquí en Alegría, en este espectáculo Dando la Vuelta por el Mundo, sois tres hermanos.
Sí, somos tres hermanos aquí, somos cinco en realidad. Cuando empezamos los trapecios éramos cinco hermanos en el acto. Como llegamos aquí en Soleil, nosotros participamos en un festival de Monte Carlo, en Mónaco, que es un festival internacional donde ganamos, tuvimos la fortuna de haber ganado el primer lugar, el Payaso de Oro. Ahí fue donde Soleil nos vio. Entonces eso fue justo antes de la pandemia. Después de la pandemia, cuando Alegría se empezó a abrir para hacer este nuevo show, nos vieron y decidieron traernos para agregarnos al show. Y así fue como entramos nosotros aquí a Alegría.
Mira, que bien. Jo, mira, Joan, és que una altra cosa que no sabia, he arribat, clar, us heu d'imaginar, doncs, que vosaltres quan veniu a veure l'espectacle, doncs, esteu asseguts en unes butaques i a l'escenari. Doncs, a darrere a l'escenari hi ha tot un món paral·lel on, doncs, tenen com, no camerinos com a tal, però sí cortines on es canvien i on es maquillen i també on assagen una mena, doncs, de cotxonetes. Hi han dues modistes, ara quan he arribat hi havia dues modistes com cosint els vestits, uns vestits fets a mà, perquè és que ja només pels vestits val la pena venir a veure Alegria del Cirque du Soleil, perquè és una bestiesa, i pel que també val molt la pena és pel maquillatge, o sigui, la caracterització és brutal. Doncs jo el que no sabia és que cada artista que surt a fer el seu número al circ es maquilla ell mateix. Gamal, ¿esto cómo es?
Bueno, cuando hicimos la creación en Montreal, que es la base de Soleil, nos dan un curso de maquillaje, no nos enseñan. Entonces nosotros hicimos realmente un curso express, una creación express, porque ya el show ya estaba montado. El único acto nuevo fue los trapecios. Entonces teníamos 6 semanas para poder poner el acto junto, en donde cuenta coreografía, clases de baile, condición física, maquillaje, vestuario. Y el maquillaje realmente es una de las cosas más difícil, ¿no? Que duramos 6 semanas para poder aprender el maquillaje, donde al principio por meses me tomaba una hora, hora y media hacerme el maquillaje. Ahora ya lo hago en 40 minutos, rápido, pero sí, realmente son maquillajes muy, muy detallados, y donde tú ves cada artista tiene diferente maquillaje. Es muy parecido, por decir, los trapecistas somos muy parecidos, pero cada uno tiene su detalle. El acto del Acropol, que es el acto del primer acto del show, también es un maquillaje totalmente diferente a nosotros. Los muchachos del Power Track, del trampolín, tienen otro maquillaje también, otro vestuario. Entonces realmente es bastante, bastante detallado el maquillaje. Las ninfas, unas chicas que salen con unas alas, otro maquillaje totalmente diferente también. Entonces nosotros somos los trapecistas, representamos los ángeles del show, que es otro maquillaje, otro vestuario, otra coreografía. Es bastante preparado lo que se hace cada show de Soleil.
Olma, a mi...
Perdón?
No, deia Olma, no sé si em sent en Gamal, suposo que sí, eh?
Sí, 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 que t'està escoltant, sí.
Val. Sí, sí, l'escucho.
Gamal, antes nos explicabas, porque Olma te preguntaba qué sientes cuando estás saltando de un trapecio a otro, ¿no? A mí me gustaría preguntarte también qué sientes cuando estás haciendo eso, pero cuando además estás escuchando al público, ¿no? Porque yo supongo que el público mirando hacia arriba hace el típico wow, qué bestia, ¿no? Sí. Y lo debéis percibir. ¿Qué es lo que sientes en esos momentos?
Bueno, imagínate cuando... Y hay veces, y especialmente aquí en España, tengo que decir, aquí en Barcelona es primera vez que trabajo. Es uno de los mejores públicos que he trabajado en toda mi carrera.
Normal, normal. Es que somos gente muy buena, Gamal.
Sí, la verdad que sí, me encanta. Realmente es lo que a nosotros como artista nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? Al fin del acto, cuando terminamos y vemos la reacción del público, es la satisfacción que nos da, ¿no? Ver la reacción. Pero cuando estamos realmente en el truco, en ese momento, pues la concentración es máxima, ¿no? Uh-huh. Pero hay momentos que cuando el público es muy bueno, se siente, aun cuando estamos haciendo el truco, se siente y es como que se te para la piel.
Wow.
Pero no tienes tiempo de estar pensando en eso, claro, hasta que termina el acto. Sobre todo cuando está tu vida en riesgo, ¿no? Uh-huh.
No, y aparte que es muy curioso, supongo que debes estar mucho, muy, muy concentrado porque os... Claro, no habláis cuando estáis saltando 10 metros, no habláis, sino que es como con gritos, ¿no? Que os comunicáis, sí, y saltas, ¿no?
Con gritos, con sonidos prácticamente. Lo único que decimos ahí arriba es cuando ya estamos preparados para el salto, que el catcher está más de 10 metros de distancia de nosotros, tenemos que gritar, porque la música está a todo volumen, el público. Listo. Es lo único que gritamos. Entonces, esa es la clave para el catcher, que sepa que estamos listos para hacer el truco. De ahí en fuera son hop, hip, hip, hop.
Iba a decir listo, en español lo decís, ¿no? ¿No?
Sí, en español. Somos un grupo, hay dos muchachas de Estados Unidos, hay brasileros, rusos, venezolanos. Entonces, realmente ya es como que, como la mayoría somos hablamos español ahí arriba, se quedó como listo la clave.
Mira qué bien. ¿No hay ningún catalán o catalana?
Ah, bueno, tenemos de catalán, no. De España tenemos en los trapecios, no. Pero en los músicos, la del acordeón es española. Pero no sé si ella es catalana o de dónde es ella. Bueno.
Yo soy catalana, podría ser la payasa del Circo del Soleil.
Dale, y aquí tenemos maquillaje, podemos hacer el curso en express por un día.
Claro, 40 minutos y ya lo tenemos. Otra cosa que me llama mucho la atención, tenéis, por lo que tengo entendido, 4 cocineros, 4 chefs, ¿no?, que os cocinan. Sí. ¿Coméis todos lo mismo y qué come un artista del Circo del Soleil?
Pues la verdad que tenemos la suerte, la fortuna de tener estos chefs y cocineros. Hay de todo, la verdad, hay de todo. Imagínate, somos un de artistas, nada más somos más de 50 artistas, más todos los técnicos, todo el personal. Hay más de 100 personas en esta compañía. Y la comida que tenemos es muy variada, tenemos de todo. Y nos hacen para veganos, para vegetarianos, para carnívoros como yo. Hay de todo, es de todo. Y la calidad de la comida es muy buena, muy buena. Y tenemos la cocina casi 24 horas abierta para nosotros, en donde tenemos también un departamento de fisio, donde si necesitamos algún tipo de alimentación especial para recuperar los músculos o una lesión o algo, nos pueden también poner un nutriólogo para poder y se comunican con la cocina para poder preparar esa comida especial para esa persona.
Fisios, masajistas, ¿no? También.
Masajistas, sí, masajistas, todo tenemos aquí.
Y hoy ahora lo has dicho, Gamal, que sois 50 y pico artistas, aparte de toda la gente que trabaja aquí, que creo que son 100 y pico, o sea, es una bestialidad de personas trabajando por un show. ¿Diríais que sois como una familia? Porque estáis rodando por todo el mundo, eso lleva mucho tiempo. ¿Los consideras como tu familia ya?
Sí, porque imagínate, muchos artistas como yo, muchos artistas que están viajando por todos lados, están sin la familia. Entonces realmente es difícil estar solo y pues obviamente tienes entre todos aquí, tienes a alguno más cercano que otros, pero sí es una familia porque todos estamos en el mismo hotel, todos viajamos muchas veces en el mismo autobús que el circo nos da, y tiene que ser así porque si no, imagínate, no es, sería muy difícil estar los 365 días del año lejos de tu familia. Y pues esta es realmente la familia que tiene cercana, porque estamos, vivimos juntos y trabajamos juntos.
Ahora, Gamal, esto va a parecer la prensa del corazón, pero es que yo de pequeña siempre tenía esta duda cuando iba a un circo, y te lo quiero preguntar. ¿Hay muchas parejas? Porque yo siempre pensaba, digo, ay, mira, porque aparte hay números donde os besáis y tal, y digo, quizás surge el amor, ¿no?, con la magia del circo.
Sí, sí, ha habido parejas que se han hecho aquí, incluso han nacido bebés acá, parejas que se hicieron acá y ya ahora viven juntos, tienen sus propios hijos aquí. Sí, sí, es bonito. Esa es la diferencia entre una en la profesión de circo a una, por decirlo, una profesión normal, ¿no? En donde tú tienes tu casa normal, tu vida privada, en donde vas a tu trabajo, a la oficina y regresas a tu casa, y pues realmente la gente de la oficina no sabe mucho de tu vida privada. La gente de circo sí, porque está en el hotel donde vives, ahí es tu casa, pero al lado de la puerta tienes a tu compañero de trabajo, tu vecino, que también es de trabajo. Esa es la diferencia que hay. Puede ser que sea la vida diferente a circense, ¿no?
Y otra pregunta, Gamal Tunisiani. ¿Este nombre de dónde viene? Porque hemos dicho eres venezolano, pero Tunisiani de venezolano creo que no tiene nada, ¿no?
No, es por mi abuelo, el primero en la generación de circo, italiano. Después de la Segunda Guerra Mundial se mudó a Túnez. Ahí es donde él hizo un acto acróbata de muchachos de la calle. Cuando él regresa a Italia con ese grupo de acróbatas trabajando en circo, les llamaban en italiano Tunisiani, quiere decir tunecinos. Entonces quedó así como su nombre artístico, Tunisiani. Y después, obviamente, mi mamá, la segunda generación del circo, adoptó ese nombre artístico y quedó Tunisiani. Y ahora nosotros, los hermanos, nos llaman los hermanos Tunisiani.
Mira qué bien, tabla de redacción. No sé si te animo a alguna pregunta, porque aparte una chica que también nos está escuchando vino en el show, te vimos. Ah, de okay. Hecho, sufrimos mucho con tu número. Estábamos todo el rato no diciendo sí. Wow, sino diciendo ¡ay! Porque claro, realmente impresiona. No sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, mira, Ferriana,
sí, mira, yo mira. Tengo una pregunta. Habéis dicho que, o sea, es más curiosidad, ¿eh? Pero habéis dicho que sois como una familia, que hay parejas. Yo quiero saber si también hay un poco de competitividad entre los diferentes números, yo qué sé, los trapecistas, los que se dedican a la elasticidad, los diferentes números. Y también quiero saber cuál es el número que tiene más éxito, que gusta más al público.
Pues mira, realmente sí hay competitividad, pero positiva, o sea, no hay problema, o sea, no hay esa competición de envidia ni nada de eso, no. Lo normal, pero creo que aquí todos nos apoyamos cuando alguien se va superando, sobre todo en los ensayos, en las prácticas, donde estás libre para hacer cosas nuevas. A veces sabemos que, no sé, un muchacho de Power 3 está practicando un truco nuevo. Bueno, todos estamos pendientes de, aunque no sea mi acto, estamos pendientes a ver que si lo logra hacer, ¿no? Y a veces lo ponen en el show y todos lo queremos lo mejor para el show, para cada uno. Como te digo, como somos familia, si algo sale mal en el show, todo el show se ve mal, no solo nosotros, ¿entiendes? Y gracias a Dios, la directora que tenemos acá y todo el stage management de ellos, son gente muy, muy profesional y muy buena. Entonces creo que cuando todos son así, no existe ese tipo de envidia, ¿no? Y no sé, ¿cuál es la otra pregunta que me hice?
La otra pregunta, esto era los trapos sucios que ha querido sacar nuestra compañera, pero la otra pregunta era cuál es el show más, qué más gusta a la gente. Yo creo que es el último, a mí me gustó mucho el tuyo, no es porque te tenga delante, sino porque es impresionante.
No sé, la verdad eso no es algo que no puedo decirte porque no, realmente no lo sé. Creo que para mí, incluso a mí, mi acto favorito en el show, el Power Track. Es un acto que me gusta mucho por la música, por la dinámica que tiene el acto, el del trampolín.
¿Y el primer número cómo se llama? Porque a mí también me alucino el primer número, porque salís todos al escenario, todos los artistas, música en directo, también pone la piel de gallina.
Acropol, es un acto muy bueno también, me gusta mucho. Se llama Acropol porque es acrobático, pol porque es un palo, ¿no? Donde brincan y caen sobre palos. Yo creo que Soleil, especialmente Alegría, se encarga de que no haya un acto estelar, sino es el show.
La historia.
Sí, la atracción de Alegría o de Soleil es todo el show, no es solo un acto, es todo el show. Entonces creo que si tú te pones a ver cada acto, tiene su punto, sí. Entonces creo que para mí no existe eso de que tal vez para ti te gustó más este todo, pero no enfoca que sea, los trapecios, el main, no, es todo el show de Alegría, porque como tú estábamos hablando antes, los de Acrópolis son gimnastas, hay muchos gimnastas olímpicos que han ganado medallas en el trampolín también, que han ganado medallas de oro, entonces es una calidad en todos los actos, es un nivel muy alto de acrobático y artístico. Te digo, todos hemos tenido cursos de baile, incluso de canto. Acá tenemos cursos de canto todas las semanas también. Entonces, creo que son todos los actos y todos los artistas son artistas muy completos. No solamente son acróbatas.
Qué bonito, Gamalia. Para ir terminando, ahora estáis en Barcelona, si no creo mal, hasta el 19 de mayo.
Hasta el 19 de mayo.
¿Y luego?
Y de aquí nos vamos a Málaga. Málaga, empezamos ahí. Málaga, empezamos en mayo 30 empezamos en Málaga.
Mira qué bien. Ahora ya te digo que como el público de Barcelona no vas a encontrar, ¿eh, Gamal?
Bueno, la verdad que me encanta. Y la ciudad a mí me encantó. Es la comida, por Dios. Hemos tenido problemas acá con Fisio porque todos hemos estado subiendo de peso.
¿Has comido pan con tomate? ¿Pan tomacat?
Todos los días.
¡Ole! Mira qué bien.
Y el pan con jamón ibérico, Dios mío.
Es lo mejor.
Pero hola, que em sembla que el Rafa vol fer una pregunta, sí, també.
Venga, la última, pregunta, que tiene que ir a entrenar.
Una pregunta muy rápida, Gamal. Claro, sí. 10, 12, 11 metros desde los 16 años. A mí la pregunta que me sale de dentro es, ¿cuántas contusiones y huesos rotos has tenido ensayando todos estos números?
Bueno, gracias a Dios no me he roto ni un hueso.
¿Nunca?
Todavía. No, yo no. He tenido tres de mis hermanos han tenido caídas muy, muy, muy feas, donde han caído de 8 metros, que se han roto, gracias a Dios, nada fatal, solamente quebraduras de hueso, contusiones, desmayos. Mi hermano mayor, el que está acá, el catcher, una vez cayó de espalda en el piso y quedó desmayado ahí, tuvimos que llevarlo a emergencia y todo, pero gracias a Dios nada grave.
Pues toca madera, que dicen aquí, toca fusta, al catalán, toca fusta.
Toca fusta.
Toca fusta, Gamal Tunisiani, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos tot això del Cirque du Soleil, i ja sabeu, veniu a veure el circ, que val molt, 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 molt la pena. Moltes gràcies, Gamal.
Gràcies a tots, los esperamos aquí, y bueno, espero que vengan a ver Alegría, que es uno de los mejores shows del mundo.
Aneu a veure Alegría, que de veritat val molt, molt, molt la pena. Gràcies, en Gamal, i gràcies, Olma, per aquest meravellós reportatge, per aquesta meravellosa entrevista. Que vagi molt bé, Olma.
Adeu.
Gairebé 5 minuts i arribarem a les dues. Anem al lío?
Una miqueta, va. Bona vesprada.
Bona vesprada.
I ja està, bona vesprada. Sí, i quan Rafa Sanahuja, un som errat, això, no sé.
Però ja no sortia, no?
Sí que sortia, cada dia. Ara ho ha tret.
Perquè tothom ja sap que ets
tu. José és caprichós.
No, no, és perquè tothom ja saps que ets tu.
Bueno, ja, també és cert.
Sí.
El que sí, que tenim poc
temps. Sí, l'hora, va.
Vinga, doncs anem cap a Foro Cotxes directament, que tinc un par de fills que m'han fet molta gràcia.
Ai, a veure.
El primer és... Ponerle de nombre Lluvia a mi hija. ¿Cómo lo veis?
Lluvia.
Lluvia. Sí, sí. Jo...
Mentre no... de cognom no tingui el pare Àcida, saps el que vull dir?
Atenció, perquè és un dels comentaris...
No!
Tens compte a Foro Cotxes?
No tinc.
Juan, has comentat a Foro Cotxes. Confessa-ho.
No soc. No soc,
ha sigut. Àcida de segundo. Así irá la moda. No tries, ànima de Foro
Cotxes. Juro que no he llegit res.
El nostre xur particular. Ai, que bé, que bé, que bé.
Clar, és Chascarrillo.
És Chascarrillo, és Chascarrillo. I els agraden els Chascarrillos, els amics de Foro Cotxes. Ponerle de nombre Lluvia a mi hija. ¿Com lo veis? Bueno, doncs, a part d'aquesta resposta...
També dic, em sembla fort que una persona consulti el nom de la seva filla... De... Quin nom posaria la seva filla a Foro Cotxes, eh?
Hi ha fins i tot enquestes.
Sí, eh? De...
noms
quin
i enquestes
nom...
i la gent va votant.
Mare meva.
A part dels comentaris. Diu, bueno, diu, pues a ver si escampa. Se van a reír de ella en el cole hasta el que lleva el aparato que pone la espalda recta.
Quina mala llet. Quina mala llet.
Diu, bueno, así cuando se porte mal la puedes llamar tormenta.
També, també.
Yo se lo puse a mi perra, pero porque cualquier nombre que le pongas a un perro suena cookie. No le pongas esa mierda a tu hijo. Chaparrón es más pegadizo. Y un altre que diu, empadrónala en Bilbao y llámala escarcha.
No sé, wow.
No sé per què. Bueno, un altre fil que m'ha fet gràcia és pongamos coses d'empresa Paco. ¿Sabeu el que és una empresa Paco?
No.
El concepte Paco a Foro Cotxes és una cosa una mica rància, passada de moda.
Val.
Allò una mica descolorit. No, saps
chorizos Paco, eh?
Chorizos Paco, talleres Paco, el pis del tío Paco.
Sí.
Llavors, pongamos cosa d'empresa Paco. Llavors, el primer que hi ha és un cartell que posa hoy no se fia, mañana sí.
Home,
això és un,
sí,
això és un clàssic,
sí, és un clàssic,
no?
dels bars Paco.
A veure, Judit Vallès.
No, clar, és que és una altra època. És una altra època.
Judit Vallès només ha viscut a Nova York,
sí,
a Londres, sí, a Sydney... Sí. No, hi ha empreses que posen un cartell que hoy no se fia, mañana sí.
D'acord.
Aquest demà no arriba mai, perquè sempre està en el hoy.
Ah, ara ho
entenc. És com un lloc, és com un lloc d'ingeni.
Gràcies.
De res, para que eso estamos, para explicar. Una otra cosa es, wow. Esta tarde te lo mira el niño. El niño es un tipo de 34 años, sobrino de otro socio. Se me fa gracia, vale. Me tiene que venir la pieza. Tengo que pedir la pieza. Te puedo poner la pieza original. Es cara, yo te cobro lo que a mí me cuesta. Te la podemos mirar de desguace. Bueno, esto está bien por ahora, pero no lo dejes.
Sí.
Un logo que sea una humanización del producto. Véase una lavadora o una rueda de coche con cara, piernas y sonriente. ¿No? Es el típico logo de empresa Paco.
Sí, claro.
En efectivo, por favor, no tenemos data.
Una otra, sí, claro.
Una otra pregunta clásica de empresa Paco es, ¿quieres factura?
També. Ah,
sempre hi ha... Tenen
factura o...
Trepitjar.
És aquella o... saps?
Sí, a veure què diuen.
Factura o...
La Junta de la Tròcola, que no existeix.
La Junta de la Tròcola, correcte.
Vale. Solo ver problemas y dar vueltas. Es mi sector y sabré yo cómo se hace.
També.
Me entiendes cada dos minutos. El problema es de quien sea menos suyo.
Hi ha dos frases de client, Paco.
A veure quina és.
A veure.
Què és? Nene, tráeme la dolorosa. Aquesta és una.
La dolorosa
i la,
és la cuenta, la, jo
el compte, sí.
És que Nova York no es diu això.
Exacte. I la segona, que a Nova York tampoc en tenen, deu ser... ¿Tienes pal pa luego?
Está bien. Una de las cosas que digo en el shoes, la de la oficina siempre es hija barra sobrina. Aprovechan la nave los domingos para hacerse una paella con la familia colega. El nombre de la empresa, el nombre de la empresa Paco es la unión del nombre del dueño y su mujer. Ejemplos: Francisco y Mari son Fraima.
Sí.
Alfredo y Ana son Alfana. Miguel y Susana, Miguesu.
Miguesu.
¿Vale? Y después una cosa que digo que es típica de empresa Paco es que a la porta el amo de la empresa té un Mercedes.
També. Allò per marcar...
Però de fa 20 anys.
Clar, clar, clar.
De
clar.
Fa 20 anys.
Escolta, va, que nosaltres marxem. Més caravana demà a partir de les 8 del matí. Us deixem ara amb l'Estel Migdia i tota la informació a càrrec de Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. I després ja s'hi posa Mercè Raga amb tot l'equip de fabricació pròpia. Mentrestant, cuideu-vos, que vagi molt bé. Adéu-siau.